comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Arribava el mes d'abril d'aquest any 2019. Per primera vegada s'havia fotografiat un forat negre. La fotografia va ser captada gràcies al treball de més de 200 científics i la integració de 8 radiotelescopis que van operar de manera simultània des de diferents punts del nostre planeta, incloent-hi l'Observatori ALMA de Xile. El forat es troba en una galàxia llunyana de la constel·lació de Verge i té un diàmetre de 40.000 milions de quilòmetres.
Aquesta notícia encara recent, sens dubte hauria fet feliç Stephen Hawking, un dels científics que més van treballar per conèixer i donar a conèixer aquests sorprenents fenòmens del cosmos que són els forats negres. També hauria fet feliç a molts escriptors de ciència-ficció ja desapareguts, o a Christopher Nolan, el director i guionista d'Interestel·lar. Recordeu l'escena del forat negre, aquesta?
The backup generator kicked in, so the system's stable. You're all good.
Good. Okay. The navigational hub has been completely destroyed. We don't have enough life support to make it back to Earth, but I think we can scratch our way to Edna's planet.
Well, what about fuel?
Not enough. But I have a plan. We let Gargantua pull us down closer to the horizon. Then a powered slingshot around, launching us towards Edna's planet.
Manually?
That's what I'm here for. I'm going to take us just inside the critical orbit.
What about the time slippage?
Well, neither one of us have time to worry about relativity right now, Dr. Brandt.
Once we've gathered enough speed around Gargantua, we use Lander 1 and Ranger 2 as rocket boosters to push us out of the black hole's gravity. The lander's linkages have been destroyed, so we'll have to control manually. Once Lander 1 is spent, TARS will detach
and get sucked right into that black hole.
Why does TARS have to detach?
Oh, we have to shed the weight to escape the gravity.
Newton's third law. The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind.
Thank you.
Considerem un parell de bessons. Suposem que un d'ells se'n va a viure al cim d'una muntanya, mentre que l'altre resta al nivell del mar. El primer bessó envellirà més ràpidament que no pas el segon. En aquest cas, la diferència d'edat seria molt petita, però podria ser molt més gran si un dels dos bessons se n'anés a fer un llarg viatge en una nau espacial amb velocitats properes a la de la llum. Quan retornés, seria molt més jove que el que hagués restat a la Terra. En la teoria de la relativitat, no hi ha un temps absolut únic, sinó que cada individu té la seva pròpia mesura personal del temps, que depèn d'on es troba i de com es mou.
Forats negres i paradoxes dels viatges a velocitats properes a la de la llum. Territoris on sembla, només sembla, que ciència i ciència-ficció es donen la mà. De fet, Stephen Hawking, l'autor de la cita que hem sentit ara fa un moment, era un gran aficionat a la ciència-ficció. Fixeu-vos en això, escolteu.
But then I said, in that frame of reference, the perihelion of Mercury would have processed in the opposite direction.
That is a great story.
Quite amusing, Dr. Hawking. You see, Sir Isaac, the joke depends on an understanding of the relativistic curvature of space-time. If two non-inertial reference frames are in relative motion...
Do not patronize me, sir. I invented physics. The day that apple fell on my head was the most momentous day in the history of science.
Not the apple story again.
That story is generally considered to be apocryphal.
What? How dare you?
Perhaps we should return to the game, Now, let's see, where were we? Yes, you raised Mr. Data 4.
Which means that the bet is 7 to me?
The bet is 10. Can't you do simple arithmetic? I don't even know why I'm here in the first place. What is the point of playing this ridiculous game?
When I play poker with my shipmates, it often appears to be a useful forum for exploring the different facets of humanity. I was curious to see how three of history's greatest minds would interact in this setting. So far.
Sabeu què era això? Doncs sí, un fragment d'un episodi molt especial de la mítica sèrie Star Trek. Un episodi on apareix Stephen Hawking, sí, ell en persona, jugant una partida de pòquer amb el comandant Data i també, atenció, ni més ni menys que amb Newton i Einstein. Sí, perquè encara que Hawking ha estat un dels científics més brillants de l'últim segle, i tot i la greu malaltia que patia que tots coneixem, ell era una persona juganera, curiosa, que no defugia cap repte, fins i tot participant en una sèrie de la que reconeixia fan. De tota manera, ell no s'enganyava i ni tampoc ens enganyava a nosaltres. En el seu llibre, L'univers en una closca de nou, que va publicar l'any 2002, dedicava tot un capítol a Star Trek amb aquest títol. Com serà el nostre futur? Com a Star Trek o no? És plausible la idea d'una nau com l'Enterprise que viatja a regions remotes de la galàxia a velocitats molt superiors a la de la llum? Segons Hawking, no. D'acord amb les idees actuals, digué ell, haurem d'explorar la galàxia d'una manera lenta i avorrida, utilitzant naus espacials que viatgen a una velocitat per sota de la de la llum. De tota manera, ell no descartava del tot que un dia es pugui aconseguir viatjar per les dreceres de l'espai-temps. Això, però, només el temps ho dirà.
En l'apartat que dediquem a camps magnètics a repassar breument la biografia de personatges importants de la ciència i la tècnica, actuals o del passat, avui ens fixem en Alexei Leonov. El nom complet del nostre personatge és Alexei Arxipovich Leonov i és un cosmonauta rus que en l'època de l'antiga Unió Soviètica es va convertir en el primer ésser humà que va fer un passeig espacial. Això va ser l'any 1965. El seu passeig espacial havia de tenir lloc en principi durant la missió Vostochny, però finalment va ser cancel·lada, per la qual cosa aquest esdeveniment històric es va produir durant el vol de la Vostochny 2. La Vostochny 2 duia dos tripulants a bord, Pavel Belyayev i ell mateix, Alexei Leonov, i va aconseguir aquesta gran fita en l'exploració de l'espai quan Leonov va sortir de la nau per fer un passeig espacial de 12 minuts de durada. Aquesta gravació recull un breu fragment d'aquell moment històric.
It was an extraordinary sensation. I had never felt quite like it before. I was free above the planet Earth, and I saw it. So it was rotating majestically below me.
The ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go.
Leonov va estar fora de la nau exactament durant 12 minuts i 9 segons el 18 de març de 1965, unit a la nau per una corretja de 5,35 metres. Al final del passeig, el vestit espacial de Leonov s'havia inflat en el buit de l'espai fins al punt que no podia tornar a entrar a la resclosa d'aire. Va haver d'obrir una vàlvula per permetre que baixés la pressió del vestit i ser capaç de tornar a entrar a la càpsula. Però què va sentir ell en aquell instant, sol, davant la immensitat de l'espai?
The most vivid impression of my life has to do with the fact that not only was I in a space vehicle, but I found myself to be surrounded with the stars. Stars were on the right-hand side, and the Earth was on the left-hand side, and it was just an enormous, unbelievable silence, which is something that comes back to me as a reminiscence of my first flight.
Sí, el que més el va impressionar va ser el silenci. Sentia el batec del meu propi cor, diu. I fins i tot recorda la mítica 2001, una odissea de l'espai.
But the most impression had to do with the silence. And I heard how my heart was pounding. I could hear myself breathe. And I remember Arthur Clarke and Stanley Kubrick, who, while doing this Space Odyssey, they worked a lot on the soundtrack. And the way the crew members used to breathe during this movie was very impressive.
Una fita sens dubte inoblidable, la que va protagonitzar Alexei Leonov fa més de mig segle, un esglaó més en la conquesta de l'espai. Però després d'aquesta odissea, Leonov va veure frustrats molts altres projectes que van ser cancel·lats, entre els quals el de ser el primer rus que trepitgés la Lluna. Finalment, però, va poder participar en un altre gran projecte. Sí, el segon viatge a l'espai de Leonov també va ser transcendental. Va ser el comandant de la meitat soviètica de la missió Apollo-Soyuz, la Soyuz 19, la primera missió espacial conjunta entre la Unió Soviètica i els Estats Units. I va ser justament 10 anys després del seu passeig espacial, el 1975. La missió Apollo-Soyuz va ser la darrera del programa Apollo i, per altra banda, aquesta missió va fer possible el primer acoplament a l'espai entre dos països diferents. La idea d'aquesta encaixada de mans es va iniciar 3 anys abans amb l'acord signat pel president nord-americà Richard Nixon i el primer ministre soviètic Alexei Kosygin. Recordem que en aquell moment el món encara vivia de ple en la Guerra Freda. La Soyuz i l'Apollo es van enlairar amb una diferència de 7 hores el dia 15 de juliol de 1975. L'acoplament es va dur a terme 2 dies després, el 17 de juliol.
Oh, please don't forget about your engine.
Less than 5 meters distance.
3 meters.
Contact.
Capture.
Tres hores més tard, Thomas Stafford, comandant de la part americana, i Alexei Leonov van fer la primera encaixada de mans internacional a través de l'escotilla de la Soyuz. Les dues naus es van mantenir acoplades durant 44 hores, temps suficient perquè els astronautes i cosmonautes intercanviessin banderes i regals i poguessin menjar plegats i conversar en 2 idiomes, anglès i rus. Alexei Leonov no va poder ser el primer home a la Lluna, ni tan sols el primer rus a la Lluna, però ara el seu nom està escrit damunt la geografia del nostre satèl·lit. Sí, Leonov és el nom d'un petit cràter situat al sud del Mare Moscoviense, un dels pocs mars de la Lluna situats en la seva cara fosca. Un cràter que, curiosament, té forma de cor. Molt adient a la personalitat d'un gran home que també és un gran artista. Se'n va dur llapis i paper a l'espai i així va dibuixar el globus terraqui des de les altures, deixant-nos també magnífics retrats dels seus companys astronautes.
Vàrem somiar que podíem escoltar una ràdio diferent, lliure, cultural i que no sonés com la resta. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't matter how hard you try.
Una ràdio feta a partir de les emocions dels seus col·laboradors, autèntica en els seus continguts i allunyada de la comercialitat. Una ràdio on l'únic compte de resultats és a partir de la generositat i l'altruisme. En despertar i veure que només era un somni, decidirem fer-lo realitat. I així va néixer Ràdio 90. Una ràdio feta a mà, per ser compartida a través del 101.4 de la FM i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Comparteix-la.
Camps magnètics.
Magnetic fields to...
Forats negres, paradoxes dels viatges a velocitats properes a la de la llum. A l'anterior programa veiem que també es pot divulgar la ciència en música. Es tracta del projecte Symphony of Science del músic nord-americà John D. Boswell, especialitzat en agafar fragments de programes de televisió on apareixen científics i manipulant la seva veu, fer-los cantar, entre cometes, sobre una base de música electrònica de gran qualitat. El 17è lliurament de la sèrie, publicat l'any 2013, es titulava Secret of the Stars, el secret de les estrelles, i ens parlava de la teoria de la relativitat d'Einstein i de les relacions entre temps, velocitat, energia i massa. Però per damunt de tot era un cant a la bellesa d'aquella equació magistral i tan famosa E=mc². La bellesa, la majestat, el poder de l'univers en una simple equació, ens diuen els científics que apareixen en aquest vídeo, que són Brian Cox, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, Lisa Randall i Brian Greene. Aquesta és la música, però també naturalment us recomanem veure el vídeo.
Listen carefully. The faster you move, the heavier you get. The energy of motion turns into m, your mass.
Energy of motion. Energy equals mass times the speed of light squared.
Speed of light squared.
An awful lot of energy
for a tiny amount of mass.
Light travels at the same speed, no matter how you look at it. No matter how I move relative to you, light travels at the same speed.
No matter who is doing the measurement. No matter what direction you are moving, the speed of light is the same. The speed of light is the same. No matter what direction or how fast.
As you travel faster, time slows down. Everything slows down.
Everything slows down.
Time slows down when you move.
Time passes at a different rate. Clocks run slow.
It's a monumental shift in how we see the world.
The majesty, the power of the universe into a single equation.
E equals mc squared.
That is the engine that lights up the stars.
Energy turns into mass.
E equals mc squared.
That is the secret of the stars.
It's a beautiful piece of science. It's a beautifully elegant theory. It's a beautiful piece of science. It's a beautiful piece of...
A planet like the Earth was kept in orbit because it follows curves in the spatial fabric caused by the sun's presence.
Space and time are bent by stars and planets. As things move through this curved space, they bend.
Now, all of this is illustration of the fact that time and space are linked together.
As you're moving through bent and curved space and time, you feel like you feel a force. You feel like you feel a force.
As you're moving through bent and curved space and time, you feel like you feel a force. That force is gravity.
The beauty, the majesty, the power of the universe into a single equation.
E equals mc squared.
The engine that lights up the stars.
Energy turns into mass.
E equals mc squared.
That is the secret of the stars.
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 Es pot divulgar la ciència amb música, com ho demostra aquesta iniciativa anomenada Symphony of Science, o com en certa manera ho feien també els mítics Pink Floyd amb el tema Keep Talking de l'any 1994, que incluïa fragments de gravacions amb la veu del propi Stephen Hawking. I fins i tot es pot divulgar la ciència fent bona ciència-ficció. De tota manera, el mateix Stephen Hawking pensava que la ciència ofereix un interès molt més gran que la ciència-ficció perquè tracta de coses que realment passen allà fora. Doncs deixem que ens parli de ciència. Escoltem-lo en aquesta gravació parlant-nos precisament dels sempre sorprenents forats negres i sense deixar de banda, per descomptat, el seu habitual sentit de l'humor.
Recent work indicates that particles that fall into a black hole can come out again from another black hole somewhere else in the universe. At first sight, this seems the ideal method of space travel. just find a black hole and jump in it. But there are snags. First, there doesn't seem to be any way to choose where you come out. Worse than that, your history in real time would come to a sticky end, as you were torn apart by the gravitational fields inside a black hole. Your history in imaginary time would continue out of the other black hole. But that might not be much consolation to someone being made into spaghetti. It would be like traveling on some airlines I could name.
Camps magnètics.
Stephen Hawking, un dels científics que més i millor ens han fet conèixer els misteris de l'univers, ens va deixar el 14 de març de l'any passat, 2018. Tenia 76 anys. A ell, fins i tot, li han dedicat un vals, aquest Hawking Waltz, original del músic John D. Boswell, el mateix, sí, el mateix del Symphony of Science. De fet, Stephen Hawking també era un gran aficionat a la música. En una ocasió, en una entrevista, li van fer triar diferents peces musicals i cançons que li agradessin especialment, i una de les que va escollir va ser aquesta d'Edith Piaf. Va dir que aquesta frase era el compendi de la seva vida. Però abans de morir, abans d'abandonar aquesta vida tan extraordinària, ens va deixar aquest preciós i emotiu missatge de comiat.
I am very aware of the preciousness of time. Seize a moment. Act now.
I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Through theoretical physics, I have sought to answer some of the great questions. But there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested, engaged, and with an understanding of science. How will we feed an ever-growing population? Provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure disease, and slow down global climate change. I hope that science and technology will provide the answers to these questions, but it will take people, human beings with knowledge and understanding, to implement these solutions. One of the great revelations of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. When we see the Earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity, and not the divisions. It is such a simple image, with a compelling message, one planet, one human race. We are here together, and we need to live together, with tolerance and respect. We must become global citizens. I have been enormously privileged, through my work, to be able to contribute to our understanding of the universe. But it would be an empty universe indeed, if it were not for the people I love, and who love me. We are all time travelers, journeying together into the future. But let us work together to make that future a place we want to visit. Be brave, be determined, overcome the odds. It can be done.
And she did. I'm camps magnètics.
Have to be like this.